I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs, illuminated, who passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their pubic beard.
He vist les millors ments de la meva generació destruïdes per la bogeria, famèliques, histèriques, nues, arrossegant-se pels carrers dels negres, a l'alba tot cercant una xutada rabiosa. Hipsters de cap angèlic fonent-se per l'ancestral connexió divina amb l'estelada dinamo de la maquinària nocturnal. Aquells que per pobresa i emparracs i ullerosos i col·locats restaven desperts fumant en la sobrenatural foscor d'apartaments d'aigua freda planant sobre els cims de les ciutats meditant sobre jazz. Aquells que despullaven els cervells al cel sota l'el i veien àngels maometans trontollant sobre teulades de cases de lloguer il·luminades. Aquells que passaren per la universitat amb radiants ulls impassibles, al·lucinant Arkansas i la tragèdia inspiradora de Blake entre els erudits de la guerra. Aquells que foren expulsats de les acadèmies per guillats, per publicar obscenes odes a les finestres de la Calavera. Aquells que, acovardits en desafaitades cambres, en roba interior, cremaven els diners en papereres i escoltaven el terror a través de la paret. Bé, hem sentit primer una lectura del poema Hall, traduït al català per Udol, per Alan Ginsberg, per l'autor d'aquest poema, i després la traducció que us he passat jo d'un fragment de la primera part. És una obra que es va publicar a Nova York el 1951.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 10 de febrer de 2015. Passen ara mateix 5 minuts de les 9 del vespre. Som a Potser Ràdio i això només pot ser una cosa. Tirant de llibres, avui el programa número 285. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I bona nit a tota la nostra audiència, a totes i a tots. Bona nit, Joan.
Bona nit a tothom, bona nit a Gemma Grau, la nostra tècnica aquí, que fa un treball com sempre excel·lent, i a tota la gent que col·labora amb nosaltres amb el programa i la gent que ens escolteu. Esperem que això que us hagin preparat ara us agradi i us ho passeu bé.
Bé, avui tenim un programa molt atapeït. Tenim els llibres, la llista de llibres més venuts, que ens comentarà en Jordi tot seguit. A l'apartat de biografies i assaigs, avui en Joan ens vol parlar d'aquest llibre que ara esmentaves, Joan, d'Allen Ginsberg, Udol, en traducció de Pepe Úbeda.
Això mateix.
I avui tenim una entrevista, també.
Entrevistarem la mateixa editora i traductora d'aquest llibre, que és la mateixa Pepe Úbeda, i doncs farem aquesta entrevista.
Tenim diverses cròniques, des de Barcelona, des de Catalunya, Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent, l'Octavi Serret, des del País Valencià, l'Empar Murelló, des de les Illes Balears i Pitiuses, la Sílvia Portell, i des de la Catalunya Nord, la Joana Serra. A banda d'això, a l'apartat de llibres a la carta, parlarem, presentarem una mica la novel·la de Darío Fo, Lucrecia Borja, la filla del Papa, i acabarem el programa amb el noticiari i la frase que, com sempre, ens portarà en Jordi. Som-hi!
Bé, doncs ja som a la llista de llibres més venuts. És una llista de llibres extreta del suplement de cultura del diari Avui, concretament del que correspon al 6 del 2 del 2015, és a dir, el divendres passat. Aquesta llista es forma a partir de la informació que reben d'una sèrie de llibreries, concretament Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, és a dir, una bona relació de llibreries de Barcelona, també Granollers, Veig, que hi surt, la Girona, Lleida, Tarragona i Vilafranca del Penedès. Anem pel primer. El primer de ficció és Des d'on tornar a estimar, de Joan Margarit, un llibre de poesia. És el que ocupa el primer lloc entre els més venuts de ficció. Segon lloc, També això passarà, de Milena Busquets, editorial Amsterdam. Tercer lloc, Pilar Rahola, Mariona, suposem, o interpretem, per tant, que és una novel·la publicada per RBA Editors. Quart lloc, Wanda, de R.J. Palacio, editorial La Campana. Cinquè lloc, El capítol del Julián, de R.J. Palacio, editorial La Campana igualment. I finalment, Les dones de la principal, en sisè lloc, de Lluís Llach, d'editorial Empúries. Passem a no ficció. No ficció, en primer lloc, La formació d'una identitat, de Josep Fontana. En segon lloc, Sapiens, de Yuval Noah Harari, un professor israelià, publicat per Edicions 62. Tercer lloc, El capital al segle XXI, de Tomàs Piketty, editorial RBA La Magrana. Quart lloc, Els jueus catalans, de Manuel Forcano, editorial Angla Editorial. Cinquè lloc, La finestra discreta, d'Antoni Puigvert, editorial Libros de la Vanguardia. I finalment, Cuina natural, d'Adam Martín, editorial Rosa dels Vents. M'he oblidat d'afegir que en els dos primers llocs, ficció i no ficció, respectivament, Des d'on tornar a estimar, Joan Margarit, l'edita editorial Proa, i no ficció, La formació d'una identitat, Josep Fontana, l'edita editorial Eumo.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.
Bé, a l'apartat de biografia i assaig parlarem del llibre que hem comentat ja al començament. El llibre es diu, l'autor és Allen Ginsberg, el títol és Udol, l'editora és Pepa Úbeda, no té l'editat ella mateixa, el 2013, a València, 100 pàgines, 10 euros. Està feta en versió bilingüe anglès-català. Bé, en primer lloc, hem de dir que és un gran encert que obres capitals de la cultura contemporània es tradueixin al català. I més encara si en una traducció es treu un esforç per fer la feina excel·lent. I això és el que passa amb Udol. A més, de la traducció l'acompanyen 158 notes aclaridores per tal que qui ho llegeixi s'assabenti de tot el seu contingut, amb l'afegit de 13 adreces digitals per tal de poder ampliar la informació. Davant d'una societat crispada com la nord-americana, calia que algú s'atrevés a denunciar-ho i que ho fes de forma contundent i clara. Qui ho va fer va ser el moviment Beat, precursor dels hippies, en diversos personatges que van dir prou al sistema. Hi trobem Jack Kerouac, Neil Cassady, William Burroughs, Gregory Corso i l'autor que ara ens ocupa, Allen Ginsberg. La seva obra contracultural va ser la culpable del sacsejament d'aquesta còmoda i conservadora vida americana a partir dels seus fonaments i va poder sentir-se la veu dels febles i maltractats que es queixava des dels submons yanquis. I els que ja tenim una certa edat i que hem conegut tots aquests moviments, bàsicament des d'un punt de vista cultural, hem de tenir en compte que Kerouac va viure entre 1922 i va morir el 1969. Allen Ginsberg entre 1926 i 1997. i William Burroughs entre 1926 i 1997. També vull dir, amb això, què vull dir amb aquestes dates? Vull dir que tots hem tocat una mica aquests autors, encara que siguin des d'una perspectiva allunyada, no? Perquè aquí no és Amèrica i, per tant, no, aquests moviments no tenien la força que allà tenien. També s'hi poden comptar, però des d'una posició més distant, Bob Dylan, nascut el 1941, i Patti Smith, nascuda el 1946. També podem assegurar que tots dos són vius, eh? Podem assegurar que dintre de la disbaixa externa, com critica, hi ha molts més valors humanistes i regeneracionistes que no sembla. De fet, van aconseguir canviar el paradigma de l'Amèrica feliç i reclamar una vida més autèntica i honesta. Si ens centrem en l'obra que treballem, trobem que Hole, Udol, és molt coneguda per la seva frase d'obertura, que és la que hem llegit abans, però va molt més enllà. L'obra es va considerar escandalosa en el moment de la seva publicació per la cruesa del seu llenguatge, que sovint és explícit. Poc temps després de la seva publicació, el 1956, per una petita editora de San Francisco, l'obra fou prohibida. La prohibició fou un cas cèlebre entre els defensors de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units. Fou anul·lada després que el jutge Clayton W. Horn declarés que el poema posseïa importància social redentora. I com diu la portada, les idees polítiques llibertàries i, en general, antisistema de Ginsberg van atreure l'atenció de l'FBI, institució policial que el va considerar com una greu amenaça per la seguretat. És en part interessant ressaltar que la segona part d'Udol va estar inspirada i escrita principalment durant una visió causada pel peiot, un cactus que conté diversos alcaloides, entre els quals hi ha la mescalina, potent al·lucinogen. Ginsberg va intentar escriure nombrosos poemes sota la influència de diferents tipus de droga, incloent-hi l'àcid lisèrgic o LSD. Aquesta pràctica era una manifestació específica del seu enfocament experimental de caràcter més general. Per exemple, també va escriure poemes recitant-los, enregistrant-los en cintes i transcrivint-ne els resultats. És evident que en els seus escrits i en la seva vida, Ginsberg defensava la llibertat i l'autenticitat. Molts dels seus poemes són extremadament sincers i directes. No podeu deixar de llegir-lo. Repetim la referència. Allen Ginsberg, Udol, editora Pepa Úbeda, 2013, València, 100 pàgines, 10 euros, versió bilingüe, anglès-català.
L'entrevista.
Bé, bona nit, Pepa.
Hola, bona nit.
Gràcies per participar al programa de Tirant de Llibres.
I gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Ja sé que ets una gran experta en entrevistes, com he pogut comprovar a la teva pàgina web. Intentarem estar a l'alçada per això, eh?
No, em sembla a mi que vosaltres em passeu.
Si sembla bé, comencem, doncs.
Sí, quan vosaltres vulgueu.
La primera pregunta, sembla que toques diversos temes, però per què vas decidir traduir Udol?
Gràcies a una persona que vaig conèixer a la Universitat de Florida, català, Xavier Soler, advocat, que en una de les dels partis que organitzaven allí, de les reunions, ens vàrem conèixer, vàrem estar parlant, i ell era un apassionat de Howl. A mi la veritat és que no se m'hagués ocorregut. I ell em va comentar que li agradaria enviar-me un assaig o un esbós de traducció. Aleshores, em va engrescar de tal manera que vaig decidir traduir-lo, però ja seriosament. I anava enviant-li també totes les proves, els esbossos que anàvem fent, i la veritat és que es va convertir en un divertiment entre tots dos, i mai podríem haver-nos pensat que arribaríem a aquesta situació, de traduir tot el poema. Sí. O sigui, que és gràcies a un català.
Un català que era allà, no?
Sí, ell viu allà, no? I estar en una altra universitat, però ens vàrem conèixer allí.
Per què creus que ara cal llegir un poema com aquest? Quina és
perquè penso que és molt actual.
Actualitat. Quina és la seva actualitat, aquesta?
Sí, és la seva actualitat. Jo crec que, per exemple, quan està parlant de Moloch o està parlant del sistema, de l'estructura econòmica i política, en realitat està al·ludint a una situació que pense que podria adaptar-se perfectament al moment nostre. A més, cal tenir en compte també que jo el trobo a ell més proper. Jo faig darrerament una distinció entre indignats i revolucionaris. Els revolucionaris són aquells que volen canviar la societat perquè no hi estan d'acord. Pense que aquest poema entraria en aquest apartat. Els revolucionaris no necessitarien fer la revolució perquè viuen bé, poden viure bé. Els indignats protesten perquè han perdut els privilegis. I precisament m'agradaria fer aquesta distinció, no? Que jo pense que, independentment de la situació, jo situaria a Ginsberg i a la Beat Generation dins dels revolucionaris més que no pas dins dels indignats, que actualment en tenim molts.
Sí.
M'agraden més els revolucionaris.
Home, són els que canvien, de fet, no? En el canvi, la revolució. En principi, com a mínim, això. Per què vas decidir posar-hi notes aclaridores i els dibuixos?
Perquè en realitat, més que la traducció de llibre, es tracta d'un estudi. O sigui, en principi la traducció està en funció de l'estudi que vaig realitzar. O sigui, que això cal tenir en compte. Si s'ha traduït tot el poema és perquè es necessitava per a l'estudi. O sigui, aquest llibre és un estudi sobre el poema. Per això hi ha tantes notes, perquè s'ha fet una investigació. El que ocorre és que, clar, era necessari publicar tot el poema per poder demostrar les coses que jo dic en aquestes notes.
De fet, m'ha sobtès que hi hagi tantes notes, no? Perquè
sí, a més, és el motiu fonamental.
Vas pensar bé de posar-los al final.
Sí, ho vaig pensar
perquè si no, perds una mica.
Pot ser que si hagués estat un llibre d'assaig, o que hagués estat una novel·la, o un llibre d'història, les notes haurien anat a peu de pàgina. Però jo pense que l'estètica és important i també no desorientar el lector i la lectora. Si poses les notes a peu de pàgina, la gent té la temptació d'anar a la nota. I aleshores perd la possibilitat d'un ritme molt bonic en aquest poema, que sobretot el català guanya perquè és una llengua consonàntica com l'anglès de poques síl·labes. I aleshores el ritme pense que és més fàcil d'acoblar a l'anglès, al ritme iàmbic dels versos en anglès, que no pas en castellà, per exemple, posem per cas, o l'italià, no vull dir... O sigui, per exemple, el cas del català o del francès o de l'anglès, tenim aquest avantatge, llengües consonàntiques, molt consonàntiques, poques síl·labes, i aleshores pots traduir mantenint el ritme. I aleshores, si posava les notes a peu de pàgina, això es perdia un poc. I després, bé, si una persona vol llegir el poema més vegades, pot haver una lectura en què es basi només en el ritme o en la qüestió musical del poema, i després, en una altra situació, de dir, vaig a les notes, que a fi de comptes era l'objectiu del llibre, i veure de què va el tema, per què escriu el que escriu i per què va passar el que va passar amb el llibre.
Que permet això perquè tampoc és molt llarg, no? És un...
Sí, no és molt llarg. De fet, si vosaltres, heu estat comentant, no?, que en YouTube ja jo m'he sentit més de 100 vegades el poema recitat per Ginsberg.
Clar.
I clar, és molt potent, és molt potent. Per això, precisament, el que l'ha llegit algunes vegades, quan aquest estudi s'ha presentat o s'ha llegit en alguna facultat o en algun lloc, ha sigut Miquel Gil, que és un cantautor valencià, un dels fundadors del Tall, que precisament té una veu exactament igual a la de Allen Ginsberg. I de fet està en projecte un treball, bueno, hi ha uns quants, els que sí que m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo no sóc tan experta en música, no? És veure que aquells músics i alguns poetes que l'han llegit, sobretot els músics, els ha cridat molt l'atenció el fet que pensen, diu, ara entenem per què la música actual és com és, m'han dit ells, després de llegir el poema, cosa que m'ha sorprès, perquè clar, la meva ignorància en el tema musical és gran, no?
Oh, yeah.
Soc només una aficionada. Aleshores, Llorenç Barber, que és un altre gran músic valencià, que és famós arreu del món, entre d'altres coses, perquè ha muntat els concerts urbans, com per exemple les campanes, estan treballant el tema i nosaltres demanarem permís a l'agència Willy, que és la que té els drets, per tal d'aconseguir fer recitals. També està interessat un altre percussionista molt, molt, molt important, català, que és Santi Arisas, i algun altre poeta català i actor, i aleshores anem a veure si podem, si ens donen permís, i demanar-lo a l'agència que porta els drets sobre aquest poema, perquè realment és apassionant el treball que, per exemple, estan fent Llorenç Barber, Miquel Gil i la seva dona, és a base d'udols, o sigui, estan realitzant una peça a base d'udols, i ells es quedaran molt impressionats, ja dic, jo no entenc del tema, però ells sí, i bueno, amb crits, estan udolant, mouen fulles, De tot, fan de tot. I a més la veu de Miquel Gil és exactament igual que a la d'Allen Ginsberg. És molt curiós, però és molt pareguda.
Tenint en compte la varietat de temes que toques, escriptora, locutora i artista plàstica, com és que et vas dedicar a fer d'editora? En quin d'aquests quatre àmbits et trobes més a gust?
Ai, en tots.
En tots?
Sí, el tema... Jo pretenc jubilar-me enguany, encara que em falta un poc de temps, però precisament per a dedicar-me més a aquest tema. Em trobo molt a gust en tots ells. Menys actualment en l'ensenyament, perquè pensé que ja no és el que era quan jo vaig entrar. Ja. És l'única cosa que m'ha agradat molt, fer classes, ho he passat molt bé, però el sistema d'ensenyament actual ha pogut amb mi. I és curiós que jo confesse que una cosa pot amb mi, però el senyor Bert i el sistema d'ensenyament que es va començar a encetar a partir dels anys 80, o mitjans, quan ensenya la llei Maravall i tot això, al final ha pogut amb mi. M'he donat per vençuda.
Per tant, la pregunta de vius de les classes de llengua i literatura catalanes a un institut no és això, ja ho has deixat, això.
No, actualment encara acaba el curs, acabaré el curs fent classe de català. Ah. Però és que m'ha tocat també fer classes de ciències socials i quasi no m'ha tocat de dibuix o de plàstica perquè tenia hores, perquè és que ja tens una carrera i és igual que tingues experiència que no, encara que siga l'ensenyament públic. La qüestió és que et fan fer classes de tot.
Llavors, com valores la situació de la llengua catalana a l'ensenyament en concret i al País Valencià en general?
Com està la situació de la llengua catalana?
Sí.
Malament. Jo tinc també alguna cosa dita en una reunió, conec algunes persones de l'Assemblea Nacional Catalana, em varen convidar a parlar del tema a la seu de web, de VilaWeb, i ja vaig dir que la situació al País Valencià jo considerava que el sentiment nacionalista és minoritari. De totes maneres, també hi ha les referències a aquest article a Tornaveu, per als quals escric, i són articles sobre, no sols sobre entrevistes a persones valencianes, perquè en el fons Tornaveu, pues, em dona la possibilitat de parlar de valencians o menots nostres, no, per dir-ho d'alguna manera, i donotes, per dir-ho d'alguna manera. I també el Punt Avui m'ha publicat algun article parlant precisament de la situació del nacionalisme al País Valencià.
Hòstia, que estàs esperant el 24 de maig, oi?
Sí, però sóc escèptica. Escèptica?
Home.
No sé, sóc escèptica.
Cal perdre l'esperança mai, eh?
Sí, home, l'esperança mai no es perd, però... Però no ho sé. Els poders fàctics tenen molt de poder.
Quins són els projectes nous? Què estàs preparant ara?
El gran gastrònom català Jaume Fàbrega ha escrit 69 receptes de cuina eròtica i estem preparant un llibre que seran, ell posa les receptes, jo poso els contes i algunes il·lustracions, però em sembla que aquesta vegada no seran tan eròtics com romàntics, perquè em vaig fer un que m'eixien molt eròtics i fins i tot algun pornogràfic, però ara no sé per què, però m'eixien més romàntics. I aleshores, estan acoblades les contes, he intentat sempre buscar un paral·lelisme o acoblar el conte o el relat breu, millor seria short stories a l'estil nord-americà, a les receptes de Jaume Fàbrega, que són interessantíssimes.
El vam entrevistar una vegada amb Jaume Fàbrega, nosaltres amb un altre programa que fèiem semblant aquest, i el vam entrevistar perquè era un dels grans coneixedors de la cuina catalana.
Sí, no, i de la cuina catalana no, de la cuina internacional.
I internacional, exacte.
Sí, ell és un gran coneixedor de la cuina catalana, però també és un gran coneixedor de la cuina internacional, sí. I a més té comentaris i té opinions que a mi em semblen molt ben basades, no? Com el fet de la cuina de proximitat, els aliments de proximitat, els de temporada, etc. És un gran coneixedor de vins, és un gran coneixedor de tot, de tot el que està relacionat amb la gastronomia i també amb l'art, perquè ell, a més, és historiador d'art i a més ha sigut crític d'art, Vull dir que ha estat una delícia treballar amb ell, ha estat una delícia.
Molt bé, Pepa, i més direm que la teva pàgina web és www.pepaubeda.net, oi?
Sí, exactament.
Per la gent que et pugui conèixer, doncs ja sàpiga on té buscar més informació sobre tu.
Molt bé.
Doncs molt bé, gràcies, Pepa, per estar amb nosaltres en una estona.
Sí.
Però que vegis que també aquí estem parlant de Big Generation i altres coses. I
molt bé.
I ara ens tocava aquest tema i ha sigut que interessant, doncs, fer-ho conèixer a la nostra audiència.
Moltes
doncs,
gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins a una altra. Adéu.
Una abraçada. Adéu.
La crònica.
Bé, doncs comencem la primera crònica d'avui amb la Sílvia Romero, en aquest cas des de Barcelona, la crònica des de Catalunya. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Què us sembla si comencem la corresponsalia parlant d'una exposició? De fet, es tracta d'una mostra que ve emmarcada pel Festival BC Negre 2015, del qual ja en vaig parlar la setmana passada. Els actes d'aquest festival es van cloure aquest darrer cap de setmana, però algunes de les activitats que s'han programat encara es troben en aquests moments vigents. Aquest seria el cas de l'exposició d'Asher Hammett, El naixement de la novel·la negra, organitzada per la Biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat. Han triat aquest escriptor perquè, per a molts crítics, Dashiell Hammett ha estat considerat el fundador de la novel·la negra nord-americana, i des d'aquesta biblioteca ens presenten una mostra bibliogràfica de l'obra de Hammett i la complementen, i aquest és el plus afegit més interessant, penso jo, amb la projecció de tres pel·lícules que formen part del cicle de cinema negre, tres versions del Falcó Maltès. Aquestes projeccions, el passi es durà a terme els divendres del mes de febrer. En tot cas, si esteu interessats i lògicament necessiteu més informació per saber el lloc, l'hora del passi i altres dades, podeu entrar a la web del Centre Cultural La Bòbila, que és www.labòbila.cat. Tot seguit, i en la línia del 70è aniversari de l'alliberament dels camps d'extermini nazis, que és una de les efemèrides que està tenint lloc en aquests moments, comentar que hi ha diverses activitats al voltant doncs d'aquesta temàtica, i concretament, per agafar-ne una, he volgut remarcar la presentació del llibre Un cel de plom, de Carme Martí. Aquesta és una obra en la qual l'autora, Carme Martí, ens narra la història de Neus Català, com tots sabem, supervivent d'un d'aquests camps d'extermini nazis. Aquesta presentació del llibre, Un cel de plom, de Carme Martí, tindrà lloc aquest dijous, 12 de febrer, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Calders, de la població de Viladecavalls, a la comarca del Vallès Occidental. I, com sempre, en tot cas, per disposar de més dades, us adreço, en aquest cas, a la web de l'Ajuntament de Viladecavalls, que és www.viladecavalls.cat. Un cop aquí, cliqueu l'apartat Agenda. I entrant ara al camp del teatre, comentar també que encara està vigent el cicle Diàlegs, amb el subtítol El públic i la direcció escènica. Aquest és un cicle que ja ha celebrat un parell de trobades, però encara en podem assistir a dues més. En elles trobarem com a conferenciants persones del món del teatre tan conegudes com Joan Oller o Xavier Albertí, a la sessió que tindrà lloc el dilluns 16 de febrer, o bé també Magda Puyo i Julio Manrique a la sessió que tindrà lloc, i aquí ho estic avançant i si puc intentaré fer-vos un recordatori, el dilluns 9 de març. En aquest cas estic parlant amb molt de temps. La més propera, torno a dir-ho, és el dilluns 16 de febrer amb Joan Oller i Xavier Albertí. Què es pretén amb aquest cicle que et porta per subtítol El públic i la direcció escènica? De fet, bàsicament pretenen plantejar preguntes. Per exemple, plantejar si el teatre pot ser un camí per canviar coses. I en cas que això fos així, quin tipus de coses? La vida, la societat, les persones, la manera de veure el món, les actituds? És una proposta, penso que interessant, bé organitzada pel col·lectiu Asoc Perla, que correspon al nom sencer és Amics de la Perla 29, i totes aquestes trobades, tots aquests diàlegs, tindran lloc a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, a les 7 de la tarda. És una activitat d'entrada lliure, però l'aforament és limitat, per la qual cosa cal reservar plaça, i l'adreça de correu electrònic per fer aquesta reserva, o bé el telèfon per trucar i fer la reserva, els trobareu a la web de Asoc Perla, que és www.asocperla.cat. Doncs bé, espero que alguna d'aquestes informacions us hagi cridat l'atenció i que en gaudiu. I ens trobem de nou en el programa de dimarts vinent. Bona setmana.
Bona setmana, Sílvia. Ja saps que sí, que totes les informacions que ens donen ens criden molt l'atenció.
Bé, i passem de seguida a Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Matarranya, a la Franja. Esta vegada us vull recomanar una novel·la acabada de deixir del forn, de Coya Valls, que es diu Amor prohibit, que presentem este fi de setmana com a primícia, com a musa de Sant Valentí, que és Coya Valls, per este llibre. Este llibre narra la història de Sant Valentí. En una part fa un repàs històric, perquè estem parlant que Coya Valls sempre els seus llibres són una investigació històrica que ens transporta a estar fets, diguem-ne, històrics que van passar i que ella els acaba personalitzant en la seva ploma, en la seva forma literària, perquè coneixem una part de l'història que no coneixem. És la novel·la més personal de Coya Valls. És una història inolvidable d'amor entre un mossèn i una filla de nobles a la Catalunya del segle XV. A partir d'ahí, és una història que entronca en l'imaginari romàntic medieval amb la búsqueda de la Catalunya profunda i autèntica. Ella, en este llibre, evoca diferents pàrrafs de part d'un poeta de l'època que més tard lo reconegut filòleg Martín de Riquer ja parlava, diguem-li, de Sant Valentí com a refugi, el monestir de Sant Benet de Bages, el refugi dels enamorats. Tota aquesta intriga i tot el que passa dins del llibre t'evoca, diguem-li, la Catalunya del primer terç del segle XV i, a part, Sant Benet de Bages en la història de Sant Valentí. A partir del primer terç del segle del XV, Catalunya comença així d'un període de fam i epidèmies i dins, diguem-li, d'esta fam, d'esta epidèmia, la por que això torna i que realment no se'n pugui així torna a diguem-li, ressorgir, no? A partir d'ahí, pues, naix, diguem-li, esta història d'amor entre este mossèn i la filla d'una família, diguem-li, noble, i comença, diguem-li, la història del perquè que diem del Sant Valentí, no? El Sant Valentí, patró dels amorats. Bé, jo, dins d'esta moguda que m'ha armat, perquè he armat una bona moguda aquí al Matarranya, de l'apassionat Matarranya, ho hem dit així, que a més ho trobareu, com a proposta turística, tots presentem este cap de setmana dos dies de festa que podeu aprofitar per, si busqueu, si ho fiqueu al Facebook o al Google directament apassionat Matarranya, veureu que realment teniu una sèrie d'hotelets singulars que tenim per aquí del Matarranya que tots ofereixen, diguem-li, l'estada acompanyats de la venda del llibre, productes, diguem-li, relacionats en la cosmètica, tot dedicat a Sant Valentí. Concretament, en Coya Valls el que farem serà dia 14 tindrem aquí firmant llibres a la llibreria, però el dia 13 fem la presentació de l'apassionat Matarranya. Tot això ho fem a la posada Guadalupe de Montroig, d'aquí de Montroig del Matarranya, no Montroig del Camp, i ho fem allí perquè César Lombarte, que és el propietari de la fonda, ha organitzat una tertúlia en el Coya Valls per al divendres per la nit i un sopar en ella per al dissabte. O sigui que, si voleu, teniu l'oportunitat de, després de la presentació que farem divendres a les 6 de la tarda, participar en la tertúlia literària en Coya Valls per a parlar de l'amor i per a parlar de la literatura. Després tenim un monòleg eròtic que farà Aida Galí, però dissabte sí que tenim un sopar en Coya Valls, o sigui, un sopar íntim en Coya Valls. Això pot ser interessant de trobar-vos i de disfrutar-ho, diguem-li, d'algo completament diferent, que és disfrutar a la mateixa taula de Coya Valls i de la seva forma literària i de la seva persona. O sigui que jo t'os convido a llegir el llibre, un llibre publicat per Edicions B, Amor prohibit, Coya Valls, s'ha acabat d'eixir, ja t'ho dic, del forn, així esta setmana passada, millor dit, i presentem dia 14 aquí el Sant Valentí i la passió del Matarranya en Coya Valls. D'acord? Doncs moltes gràcies i fins la pròxima setmana.
Moltíssimes gràcies a tu, Octavi, i t'esperem la setmana vinent.
Ja tenim el micròfon la nostra moguda companya del País Valencià, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada, com esteu?
Molt bé, i tu?
Ahir anem poc a poc bé i esperant les vostres recomanacions literàries i les vostres lectures i aquestes entrevistes tan xules que teniu i com que sé que avui està una companya del País Valencià en el programa i que l'heu entrevistat o que l'entrevistareu.
Sí, ja ho hem fet, a la Pepa Úbeda. Sí.
A la Pepa Úbeda de l'Udol. I mira, va ser curiós perquè quan vas rebre, li ho comentava abans a la Gemma, quan vas rebre l'escaleta,
sí,
i la vaig veure l'altre dia, justament pel matí havia tingut el llibre l'Udol de la Pepa Úbeda, que recorda que el va presentar a València i ja aquell dia no vaig poder anar, però als pocs dies me vaig comprar el llibre i justament vaig tenir a la mà el mateix dia que vaig rebre l'escaleta. Dic, això serà, no sé, una premonició? Doncs a veure, coses que us conte, que segur que l'entrevista amb Pepa Úbeda ha anat molt bé, i coses que us conte que passen així a València. A València resulta que els senyors governants d'aquest país han inaugurat, com si fos d'amagat, o sigui, com si sí però no per si en cas... algun cas ens diuen, doncs el PP de Castelló ha inaugurat d'amagades una exposició sobre les normes de Castelló. A veure, directe, això ho va fer dijous de la setmana passada, no? Ho va fer sense donar publicitat, l'alcalde de Castelló ho va fer sense donar publicitat ni a l'acte per a fer-ne suport a les normes de Castelló, ni per no haver de reconèixer allò de la unitat de la llengua, no? I això és un article que es va publicar a la revista digital El Temps, que si el voleu llegir és curiós per tot allò que es conta allà, no? Perquè com està situat al bell mig de Castelló, com es va fer la inauguració, com de fet s'impulsa institucionalment aquesta institució de les normes, que estudia les normes, però al mateix temps a València passa una altra cosa, i és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, diguem-ne, que és qui té presència i discurs acadèmic per a donar suport a això, doncs a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua se la fa fora i li donen especial protagonisme a l'altra Acadèmia de la Llengua, que és la Real Acadèmia, la REACA, que li diguem nosaltres, veritat que són aquella altra acadèmia dels xocs florals, del secessionisme, del blaverisme, i que està fent costat al PP València segurament, com que té problemes, diguem-ne, per a les properes eleccions, doncs està traguent allò de les senyes d'identitat i remenant un poc tot el follo secessionista i el conflicte lingüístic de nou.
O sigui, hi ha dues acadèmies de la llengua a País Valencià, vaja.
Així som. Però l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la que té cos i presència institucional amb la normativa i acadèmicament o universitàriament el suport, doncs aquesta sí a València, diguem-ne, que se li castiga per bé de l'altra acadèmia, i a Castelló, mira per on, s'inaugura i se dona suport institucional a una exposició i a tota la institució de normes de Castelló, que és així, no? Que està declarada com bé d'interès cultural. Així és aquest país del sud, així que no sé què més dir-vos al respecte. Sí que és cert que com que ja que he tret les normes de Castelló i estem un poc d'aniversaris, sí que és cert que altres circumstàncies així al País Valencià compensen totes aquestes qüestions, no? Per exemple, el GLUPS. El GLUPS, que ja fa 30 anys que es va estrenar, que sabeu que és una obra de teatre del Dagó i Dagom,
sí,
es va estrenar al Teatre El Micalet, i aquesta setmana, des de la setmana passada i fins al dia 15 de febrer, estan les sales del Teatre Micalet una altra vegada. La setmana passada hi van vindre actors que ja van estar fa 30 anys, i de nou jo crec que és una bona oportunitat per a fer un repàs des del punt de vista de la comèdia musical i des de l'enginy un poc del Dagó i Dagom. Aquests 45 personatges doncs, ens donen un repàs a la vida quotidiana i a les misèries que encara continuen lamentablement vigents. I això era una de les coses d'aniversari que volia dir. I l'altra cosa era, ja sabeu, que vaig nomenar, o no, ja no recordo si la setmana passada o l'anterior, l'homenatge que es vol retre a l'Ovidi i el documental ficcionat que s'està fent. Això sí, algú vol participar com a mecenes, sabeu que pot entrar en Verkami, Ovidi, buscar Ovidi, aquest documental, participar en l'Eduard Fernández com a personatge principal, i el que se fa d'alguna manera recórrer un recorregut per la vida d'Ovidi, però també està ple i farcit d'entrevistes amb companys, amb familiars, amb amics, amb, en fi, han cedit imatges, i crec que serà un bon documental. Segurament està prevista l'estrena per a finals del 2015, però ara està en marxa encara el projecte en Verkami. Aquestes dues coses no les volia saltar. No sé si tinc temps per a recomanar llibres o ja me n'he
d'anar. No, 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 lamentablement en part no tenim temps.
Ahir fora, doncs, i la propera setmana us es recomane.
Sí, molt bé.
Exactament.
Vinga, una abraçada, que ho passeu molt bé i xerrem en un altre moment.
Xerrem
doncs
un altre moment.
La setmana vinent.
Vinga,
adeu, adeu.
Adeu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, avui és hora de parlar d'un llibre de Dario Fo, un llibre que es diu Lucrecia Borgia, la filla del Papa, en italià, originalment la filla del Papa, sense el nom de la Lucrecia Borgia. Aquí es dona una cosa molt curiosa, i és que el llibre el tenim editat en català, Editorial Bromera, en traducció d'Enric Salom, 190 pàgines, Alzira, 2014, 19,95 euros. I dic que passa una cosa molt curiosa, perquè a vegades agafes un llibre traduït al castellà i al català, el mateix llibre, i moltes vegades la versió en castellà és molt més barata. Doncs aquí no. Aquí resulta que val el mateix preu. Val el mateix preu, tant la versió en català com la versió en castellà. 19,95. Però la versió en castellà té 272 pàgines i la versió en català 190. Cosa una mica curiosa, si més no. Potser la lletra és més gran a la versió en castellà.
Podríem posar algun afegit, algun pròleg, alguna història.
Podria ser.
Algun...
S'ha de dir d'entrada, això sí, s'ha de dir que a l'edició, si més no, l'edició en català, que és la que tinc jo davant, la de Bromera, hi ha tot un seguit d'il·lustracions a la part central del llibre, il·lustracions, dibuixos, sobre els diferents personatges que surten anomenats en aquesta novel·la. I no diríeu mai de qui són aquests dibuixos, aquestes il·lustracions. Doncs, efectivament, són del mateix autor, són del Dario Fo. Il·lustracions dissenyades i pintades per Dario Fo amb la col·laboració de Jessica Borroni i Michela Casiere. Doncs a veure, no sé quina imatge teniu vosaltres de la família Borgia. Tradicionalment ha estat una família que ha estat descrita amb tota mena de vileses, amb tot tipus d'adjectius no precisament massa agradables, i la Lucrecia precisament era allò, l'element que feia reblar el clau, vist com un personatge, podríem dir-ne, luxuriós, pervers, intrigant, incestuós. Aquesta és la imatge que hi ha hagut durant molts segles d'aquest personatge, no? Doncs en realitat, Dario Fo, el Premi Nobel de Literatura Dario Fo, aquesta novel·la ve a dir que no, que en realitat Lucrecia Borgia va ser una dona extraordinària, intel·ligent, plena de coratge. O sigui, el que intenta és desmuntar un mite, desmuntar aquesta imatge que durant tant de temps hi ha hagut, O sigui, res d'aquella dona que... aquella imatge... en què es veia a vegades a les pel·lícules, en què dissimuladament Lucrecia Borgia obria un anell, a dins de l'anell hi havia com una mena de recipient on hi havia un verí, i llançava el verí a la copa del seu enemic. Res de tot això. És, en aquesta versió, una dama cultivada, intel·ligent, a la qual el seu pare, el papa Alexandre VI i el seu germà César Borgia, sí, César Borgia és aquell personatge que serveix de model a l'autor del Príncep, Maquiavel, per presentar el governant perfecte, doncs és presentada com una víctima del seu pare i una víctima del seu germà per aconseguir teixir tot un seguit d'aliances polítiques gràcies als seus casaments. Lucrecia Borgia és utilitzada pel pare i pel germà perquè d'aquesta manera, casant-la amb les persones que elles creuen més convenients, aconseguiran els seus interessos, els seus objectius de tipus polític. El que passa que, com que tot en aquesta vida la qüestió política canvia, allò que en un moment pot interessar a Alexandre, al papa Borgia, a Roderic de Borgia i al seu fill César, en un moment determinat canvia. I llavors, com que les estratègies i les aliances polítiques canvien, llavors voldrien que la seva filla estigués casada amb una altra persona. Llavors, què fan? Volen treure's de sobre els marits. i fer-la casar amb un altre, eh? I és per llavors, que surten fins a tres marits, el cas de Lucrecia Borja. El primer marit, Giovanni Sforza, resulta que se'l volen treure de sobre. Lucrecia, tot i que quan se li va dir que s'havia de casar amb aquest personatge, ella, doncs, home, li va venir una mica de cap i de nou, perquè ni el coneixia quan li van dir que s'hauria de casar amb aquesta persona. Al final, se'n va acabant enamorant i no vol que li facin res. Llavors, ella esbrina el que està a punt de passar, ja hem dit que és una dama molt intel·ligent, i avisa al seu marit. Li diu, marxa, diu que et volen treure de sobre, et volen assassinar. I, efectivament, poc temps després que ella hagi avisat el seu marit, ja venien a matar-lo, com aquell qui diu. Llavors, resulta que, com que ella s'enfada molt, ella desapareix, doncs esclar, el pare i el germà diuen no, ara ja no el podem matar, perquè llavors es veuria molt el llautó, que hem estat nosaltres els que l'hem mort. Llavors arriben a un pacte amb ell, i és que el primer marit de Lucrecia ha de signar una declaració dient que, reconeixent que és impotent i que, per tant, mai ha pogut mantenir relacions sexuals amb cap dona. I d'aquesta manera el matrimoni amb Lucrecia podrà quedar anul·lat i, per tant, el papa Borja i César podran tornar a manegar, podran tornar a utilitzar la seva filla per les seves intrigues polítiques. Bé, aquesta és una de les coses que s'expliquen, com Lucrecia és una pobra víctima de les circumstàncies. Una altra de les coses que s'expliquen és la crueltat, la intriga, la crueltat, la premeditació del papa Borja i del seu fill César. Jofre Borja, el germà petit, resulta que s'enfada molt amb el seu pare perquè el pare sap perfectament que César s'entén amb la seva cunyada. César s'entén amb la dona del germà petit, de Jofre, i evidentment es presenta fet una fura, Jofre Borja. El germà gran, Joan de Borja, és assassinat misteriosament. Un bon dia troben el seu cos surant al riu Tíber, a Roma. I, curiosament, el papa Borja no ordena que es faci cap tipus d'investigació. I dius, i això per què? Per què no s'ha ordenat cap tipus d'investigació?
Perquè ha mort ell.
Home, ell potser no, però el mateix papa no.
Directament no, home.
Directament no, però probablement algú proper a ell. I totes les hipòtesis apunten a César Borja. I és precisament per això, que tothom ho sap, que si no s'ha ordenat cap investigació és perquè es vol protegir algú proper, als mateixos Borja. En fi, hi ha d'una banda aquestes qüestions polítiques, se'ns explica com és nomenat. Hi ha tota una primera part d'aquesta novel·la, que de fet, mireu, no sé si considerar-la una novel·la o un assaig, perquè, o és una mica de tot, perquè no només se'ns expliquen d'una manera narrativa, allò dramatitzada, les coses que els passen a aquests personatges, perquè l'autor també hi posa cullerada. El Darío Fo, en algun moment determinat, es permet fer comentaris sobre la família Borja. Concretament, només comences la novel·la i diu, en realitat, el naixement d'aquesta família es produeix només amb el veritable fundador d'aquesta banda, perdó, dinastia. Estem parlant d'Alfons de Borja. Això és un comentari que ell es permet, i de com aquests n'hi ha molts altres, no? Doncs bé, diguem-ne així, una novel·la assaig. Se'ns expliquen qüestions més oficials, se'ns explica, per exemple, que no va ser pas ell el primer papa Borja, n'hi va haver anteriorment, un oncle, Calixt III, que havia estat nomenat papa l'any 1455, quan morirà aquest oncle seu, el jove Borja tindrà 27 anys, però haurà aconseguit ja posicionar-se molt bé dintre de l'estructura de l'Església Catòlica, haurà aconseguit ser el segon de bord, diguem-ho així, una mena de vicepapa, si és que es pot dir així. Passaran quatre papes successius, consecutius, i ningú serà capaç de treure-li aquest càrrec. O sigui que és un personatge temut i respectat alhora, fins que al final deixarà aquest càrrec. Deixarà el càrrec per què? Perquè ell mateix serà nomenat papa, aconseguirà ocupar el tro aquest de Sant Pere, la cadira de Sant Pere. Bé, a banda d'aquestes qüestions més oficials, també se'ns explica la seva vida personal, com va ser capaç de muntar, de crear una família artificial amb personatges postissos per salvar les aparences. Tenia un amant amb la qual, Giovanna Catanei, que s'anomena la Vanozza, que és la mare de la Lucrecia, amb la qual va tenir quatre fills. I ell es presentava a casa seva com si fos un oncle, doncs bé, un cardenal molt poderós, i cada dia anava a visitar la seva família. La seva amant li va posar una mena de marit fictici, Giorgio de Croce, i es veu que quan ell venia a casa d'aquesta família, ordenava a aquest marit fictici que se n'anés a la seva habitació, una habitació especial, i ell es posava al llit amb la dona, amb la seva amant. Però clar, aquest home es va morir, i llavors en va venir un altre, Carlo Canale, un noi molt més jove, fins que al final, d'una manera una mica teatral, doncs Dario Fo intenta reproduir com devia ser l'escena el dia que el papa Borja, Alexandre VI, els va explicar a tota aquesta gent, els fills, vaja, qui eren en realitat, que en realitat no era, ell no era pas cap oncle, sinó que era el seu pare, el pare biològic. I se'ns explica també com d'alguna manera en la societat de l'època ja ningú s'escandalitzava per aquesta vida, diguem-ne, tan dissoluta que tenien els papes. En fi, surten també... és un llibre molt ben documentat, el llibre aquest de Dario Fo. Mireu, només us diré que Dario Fo diu que ha arribat a escriure 10 llibres sobre aquest període, sobre l'època del Renaixement. Per tant, que ell arribi a aquesta conclusió, que Lucrècia no va tenir res a veure ni amb verins, ni trames perverses, ni va assassinar ningú, home, ell s'ha documentat i no t'ho diu perquè sí, sinó que coneix a fons aquest període. I que la imatge que durant tant de temps hi ha hagut ha estat una mica víctima de la desinformació. Recordeu que no és la primera vegada que aquí a Tirant de Llibres parlem dels Borja. No fa potser un parell de mesos o una mica més vàrem parlar d'una obra de teatre d'Alexandre Dimas, que es deia precisament així, Lucrècia Borja, on sí que en aquella obra era presentada d'una manera bastant cruel, una persona bastant mesquina, si la volem dir així. En fi, és un llibre més que recomanable, un llibre molt interessant per tots aquells que us interessi conèixer l'ambient del Renaixement italià, perfectament recreat, aquesta època d'Alexandre VI. Dario Fo, què n'hem de dir de Dario Fo? Un autor sobretot d'obres teatrals d'èxit, com ara Pum Pum Qui És, La Policia, Aquí no paga ni Déu, Mort accidental d'un anarquista, va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1997, i això sí, que aquesta obra que hem presentat no és una obra de teatre, sinó de narrativa històrica, o si voleu, novel·la d'assaig sobre la vida increïble de Lucrecia Borja. No és la primera vegada que Dario Fo s'endinsa en el camp de la narrativa, ja ho havia fet l'any 2002, quan va publicar un relat en clau autobiogràfica, País de Faula. Al principi hi ha un pròleg molt interessant del mateix autor, on el que fa és explicar, citar, posar una darrere l'altra altres obres que han parlat de la família Borja, perquè sobre els Borja s'ha escrit de tot, s'han escrit òperes, peces teatrals, tota mena d'històries, fins i tot s'han fet sèries de televisió i pel·lícules. Doncs molt bé, si us interessa conèixer més coses sobre Lucrècia Borja, tenint en compte que és un llibre molt actual, és un llibre de finals del 2014, vull dir que no fa ni mig any que va ser publicat. Doncs ja ho sabeu, Dario Fo, Lucrècia Borja, la filla del papa, Editorial Bromera, Alzira, 2014, en traducció d'Enric Salom, 190 pàgines, 19,95 euros.
La crònica.
I bé, amics i amigues, ja tenim als nostres micròfons la més benvolguda companya de les Illes Balears i Pitiusses, Sílvia Portell. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Palma, companys. Avui vull començar aquest repàs d'actes i esdeveniments parlant-vos d'un aniversari. L'aniversari de la llibreria Quart Creixent de Palma. El 12 de febrer de 1982, és a dir, ara fa 33 anys, obria les portes aquesta emblemàtica llibreria del centre de la ciutat. Quart Creixent és una llibreria general en català que pretén oferir al públic mallorquí tota la producció editorial catalana en totes les especialitats. És el granet de sorra que posen el grup de persones que hi ha darrere per contribuir a la normalització lingüística catalana, una de les principals condicions de la qual és poder accedir a tota l'oferta bibliogràfica existent. No és una llibreria especialitzada, però posa interès particular a oferir a la seva clientela una secció infantil i juvenil ampla i ben dotada. A la llibreria també hi destaca una secció ben abundant de material per a l'aprenentatge de la llengua catalana. A part, esclar, dels llibres, a Quart Creixent hi podem trobar revistes, música, cinema, així com jocs per ordinador, tot naturalment en català. L'any 2006, Quart Creixent rebia el Premi Francesc de Borja Moll, que entrega anualment l'Obra Cultural Balear en el marc dels Premis 31 de desembre. Per celebrar aquest aniversari, la llibreria ha organitzat per aquest divendres a les 7 de l'hora baixa la presentació del llibre Poesia 33, Quart Creixent, un llibre que recopila els calendaris de butxaca dedicats a la poesia que Quart Creixent ha anat editant en els seus 33 anys d'història. Si voleu més informació de l'esdeveniment, la podeu trobar a la seva pàgina web www.quartcreixent.cat o a la seva pàgina de Facebook. I de Mallorca ens n'anem a Menorca perquè dijous a les 8 del vespre a Maó podrem assistir a la conferència Al final de la guerra i la postguerra a partir de la història oral, una conferència a càrrec de Joan Salort i Salort, membre de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis. Aquesta conferència s'emmarca en el cicle Víctimes de la repressió, mort, presó, depuració, marginació i exili a la Guerra Civil i postguerra. Com dèiem, serà dijous dia 12 a les 8 del vespre a Camp Victori de Maó. Podeu trobar més informació a la pàgina www.ime.cat. De Menorca a Eivissa, perquè demà dimecres a les 7 de la tarda el Club Diari d'Eivissa acollirà la presentació del llibre El Molino de Bob Dylan de Samar Manuel Moreno, un thriller conspiratori d'allò més recomanable per als amants de la novel·la d'intriga i de les controvertides reflexions. La presentació, com us deia al principi, serà demà dimecres a les 7 de l'hora baixa al Club Diario d'Eivissa. Podeu trobar més informació d'aquest esdeveniment a club.diariodeivissa.es. I encara no ens movem d'Eivissa perquè l'actriu Lolita Flores pujarà dissabte 14 de febrer a partir de 9:45 del vespre a l'escenari de Can Ventosa per donar vida a la Colometa, l'entranyable personatge de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. L'obra, com sabeu, es desenvolupa a la Barcelona de la postguerra, narra la història de Natàlia, la Colometa, una dona que se sent perduda en aquest món. Una sorprenent Lolita Flores du a escena un dur monòleg interior esquinçador i profund, ple de simbolismes. Les entrades ja són a la venda a Can Ventosa. Podeu trobar més informació de l'esdeveniment a la pàgina www.eivissa.es o al telèfon 971 310 212. I per acabar aquest recorregut anem fins a Manacor, amb motiu dels 20 anys de la mort de Guillem de Fac, el col·lectiu Xitxeros amb Empenta ha muntat una campanya homenatge al polifacètic autor manacorí. Entre totes les activitats us vull destacar la que es presenta diumenge dia 15 a l'Auditori de Manacor, on es recuperarà la rapsòdia Siau qui sou. L'Obra Cultural Balear organitza un concert de la banda de música de Manacor amb la col·laboració de Bartomeu Mestre Balutxo, Biel Majoral, Delfí Molet, Gabriel Oliver Torres i Maria Rosselló. Trobareu tota la informació d'aquest concert i de totes les activitats d'aquest cicle dedicat a Guillem de Fac a la pàgina www.20anys20dies.cat. I fins aquí aquest repàs de les activitats més destacades a les illes per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts vinent. Salut i llibres.
Molt bé, doncs salut i llibres, Sílvia. Esperem que la setmana que ve tornis a estar amb nosaltres i ens portis notícies molt interessants de les illes i pitiuses.
Bé, i ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la corresponsal de la Catalunya Nord, Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona tarda des de Perpinyà. Avui parlarem de diverses qüestions d'agenda d'aquí a Catalunya Nord, però en particular d'unes activitats que se celebren al Casal de Perpinyà. El Casal de Perpinyà és una entitat que existeix des de ja fa més de 30 anys. És un casal, un centre social on s'hi reagrupen diverses entitats i activitats que se fan arreu de l'any en aquest centre social. I ho voldria destacar un nou taller que han organitzat els mateixos membres del casal, que és un taller de glosa. La glosa és un cant improvisat que es coneix molt, sobretot a les Illes Balears, però que aquests últims anys ha reprès molta força arreu dels Països Catalans i que a Catalunya Nord ara també comença a tornar-se a relar, perquè era una cosa que se feia, teníem les corrandes aquí, textos improvisats, cantats, que s'han perdut, que ja no hi ha hagut transmissió oral, però que arran d'aquest fenomen una mica de moda a l'entorn de la glosa arreu del país, doncs aquí a Catalunya Nord també s'hi ha volgut tornar-s'hi a abocar. I llavors s'han començat una sèrie de tallers al Casal de Perpinyà, el 23 benvinguda del Liceu, on es fa una iniciació doncs, en aquest cant improvisat. Això es fa els dijous, cada 15 dies, a partir de les 8 i fins a les 10 del vespre. Si voleu tenir més informació, podeu mirar la pàgina web del Casal de Perpinyà, que és elcasaldeperpinyà.com, i trobareu totes les dades. Per il·lustrar aquest taller i per relacionar-ho sempre amb qüestions literàries, us volia parlar d'un llibre publicat a les edicions Documenta Balear, que ja té uns quants anys, que es diu Jo vull ser glosador, escrit per Felip Munà i Munà. Jo vull ser glosador és una magnífica excusa per entrar de ple en aquest univers de la improvisació oral cantada. A Mallorca i a Menorca se'n diuen glosadors i les tècniques que utilitzen per crear aquesta poesia oral són iguals a les de la resta d'improvisacions dels Països Catalans i del món. En aquest llibre es demostra que tots podem ser glosadors, que tothom pot aprendre aquest procediment de fer cant oral improvisat. Jo vull ser glosador és una decisió personal, una imitació, un horitzó obert a la capacitat individual, a les destreses assolides. És també una manera diferent d'entendre les relacions amb la resta de persones perquè ens exigeix una actitud constant de superació i una visió compartida de la convivència. Una recomanació doncs, literària, jo vull ser glosador, de Felip Munà i Munà, de les edicions Documenta Balear, per il·lustrar aquests tallers que se fan d'iniciació al cant oral improvisat, a la glosa, al Casal de Perpinyà, els dijous, cada 15 dies, de 8 a 10, i acabarem amb un parell de notes d'agendes més de la resta del territori, una calçotada aquest 15 de febrer, organitzada per l'associació Els Eclèctics, que és una associació que organitza cursos de català per adults, entre altres activitats, en el poble del Soler, a la comarca del Rosselló, una calçotada doncs, i després podreu gaudir d'un concert amb el grup rossellonès Reiam, que canta versions de cançons catalanes. I per qui us interessa anar i no he tingut l'ocasió d'anar, i que us queda l'opció aquest diumenge 15 de febrer d'anar a la última festa de l'os de l'Alba i Espí, marcada en les festes de Carnestoltes, una festa d'os que ja n'havíem parlat en la crònica de fa 15 dies, que realment, si no ho pogut veure mai, val la pena de conèixer. Us deixem doncs amb aquestes notes d'agendes i fins la setmana que ve. Adeu!
Molt bé, Joana, fins la setmana vinent i a reveure.
Bé, doncs ja som al final del programa i amb el final del programa la frase d'aquesta setmana. La frase d'aquesta setmana és de Voltaire i diu: no estic d'acord amb les teves idees, però defensaré sempre el teu sagrat dret a expressar-les. Esperem, doncs, que aquest dret generalitzi, és a dir, que puguem expressar sempre les nostres idees i, en tot cas, us esperem la setmana vinent amb més llibres i més temes, més qüestions interessants.
Bé, que tingueu una molt bona setmana i la setmana que esperem retrobar-vos a dos. No falleu!
A reveure!
Fins aviat.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!